Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Tarda, com esteu? Les 3 i 5 aquí els de Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres i des d'aquesta hora i fins que siguin les 4 de la tarda, com us dic habitualment, no ens atura ningú amb la informació més propera. 55 minuts d'informació de protagonistes i també d'anàlisi. Anem pels destacats d'aquest dilluns, que hi ha moltíssims, començant pel Futbol Club Barcelona, que ja depèn de si mateix per ser tercer a la Lliga. Va guanyar i bé l'Atlètic Club al Camp Nou, 4-0, i el Barça es va aprofitar també de l'ensopegada del Betis al derbi. Ara el conjunt blaugrana, amb un partit menys, té a només un punt la tercera plaça de la Lliga Santander. Després repassem la classificació, tercera posició que té el Betis de Pellegrini. Avui, en aquest temps de ràdio, parlarem de la Lliga i de Dembélé, entre altres coses. Escoltarem Xavi Hernández, el tècnic del Barça, parlant de si la Lliga, sí, és possible, i de la renovació, sí, de la renovació de Dembélé. També començarem a fer seguiment, és a dir, a obrir boca al rival Europa League del Barça, que és el Galatasaray, que entrena el català Domènec Torrent, un Galata que encadena dues victòries seguides. Més destacats de la jornada, l'Espanyol. Bé, l'Espanyol ve d'una derrota a Villarreal 5-1, que més enllà del resultat és la forma, és a dir, el com perd el conjunt blanc i blau. Aquest que escoltareu és el vestidor de l'Espanyol en veu d'un dels capitans, Diego López.
Me sabe muy mal toda esta gente que ha venido, también contamos con ellos. Nosotros somos, ya hablo por mí, el primero que se va muy mosqueado a casa y que se va sintiendo vergüenza prácticamente lo que he dicho antes en el campo, pero es momento de estar más unidos que nunca, de respetarnos, de apoyarnos, y estos colores, este club, tenemos nosotros como jugadores la responsabilidad de defenderlos a muerte. Hoy no lo hemos hecho. Una nueva oportunidad el sábado para que esto pues continúe y que consigamos esa victoria que tanto tiempo llevamos esperando.
L'Espanyol ara mateix és 8 punts per sobre de la permanència del descens. Després analitzarem la realitat del conjunt blanquiblau amb l'Arnau Baquer i tenim reacció del club. Ha sortit a intentar apagar el foc Josep Maria Durant, el conseller delegat. Després també l'escoltarem. De la resta de temes, empat del Girona, camp del Leganés, que el manté sisè, però els de Mitchell només han sumat una victòria en els últims 5 partits. També destaquem la primera victòria en aquest 2022 del Barça B, el Barça B de Sergi Barjuan, 2-3 al camp de l'Alcoià. I fora del futbol, destaquem que el Barça de Futbol Sala és campió de la Supercopa en guanyar els penals al Palma, decisiu. El porter Didac Plana en va aturar 3 de penals. És el primer títol de l'era Jesús Velasco. De tot això i més històries en parlarem fins que siguin les 4 de la tarda. Temps d'opinió, com és habitual, és dilluns. Josep Maria Minguella i Poli Rincón. I potser ja veurem alguna sorpreseta més. A veure, les enquestes al Twitter, @esportscope, que és la forma que vehiculem d'interactuar entre vosaltres i nosaltres. Enquesta Barça. Preguntem si la Lliga és possible. Dues opcions, fàcil. Sí o no. La Lliga és possible pel Barça. Aquesta hora, 3 de la tarda i 8 minuts i mig, guanya amb el 78% dels vots el no. El 22% creu que sí és possible la Lliga pel Barça. I atenció, enquesta Perica, enquesta Espanyol, també al Twitter, @esportscopi, que recordo està obert 24 hores sobre 24. Creieu que hi ha perill real de descens per l'Espanyol? Fàcil, sí o no? Dues opcions. Està guanyant el sí amb el 58% dels vots. 42% dels que heu opinat penseu que no. Recordeu, @esportscope, ens busqueu i ens trobeu a Twitter. Ja hem arrencat, aquests són els destacats. De seguida comencem a desenvolupar el menú informatiu que us hem preparat amb el Víctor Navarro a la producció i el Marc Pairès a la sala de màquines. Ara, aquí a EsportsCope, un consell dels bons. Porque con Verti ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo 1.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda, web y app.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! Comenzó el partido con saque de centro del base, el balón para Gerard Piqué para Pedri. Cuidado, Adama por el centro, Adama, la mete para Aubameyang en la línea frontal, la deja para Ferran, el tiro, ha desviado Unai Simón.
Madre, era un buen contraataque.
Adama Traoré.
Entra en su lugar Ousmane Dembélé.
Va a lanzar Dani Alves, primer palo, el remate de Unai Simón, el remate, gol. Y voltereta de Pierre-Emerick Aubameyang, gol. La mete sin embargo para Frenkie de Jong, centrando Aubameyang, remata y para Unai Simón.
Se la pedía Dama.
Ale Dembélé, puede encarar, puede amagar, tiro. Entrando hacia el otro costado para Ousmane Dembélé. Se va Ousmane Dembélé, quiere irse de Valenciaga. Lateral del área, Luke de Jong. Por la parte derecha para Ousmane Dembélé. Vaya partidazo del Barça. Ahí está Dembélé centrando. Seguir siéndolo.
Terminó Camp Nou.
Sí, señor, va de póker en póker el Barça. 4. Sí, Atlético 4. De Madrid, 4. Valencia, 4. Nápoles, 4. Athletic Club de Bilbao. Y eso que no tenía gol. 4-0, terminó el partido. Elena, Joan, Elena.
Així s'escriu la història de l'últim partit del conjunt blaugrana. Són 3 victòries seguides del Barça, 3 partits seguits marcant 4 gols. L'equip ja té gol, això ho podem dir, i el gran titular per molts, ara comencem a desenvolupar, és que el Barça ha tornat, o com a mínim això sembla.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs això, comencem a parlar en blau i grana, actualitat del Futbol Club Barcelona, Lliga, Dembélé, calendari, tenim moltes coses. A veure, anem ordenant, a veure si ho fem bé. Elena Condisola, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Albert.
Vinga, comencem per la Lliga, recordo com està la classificació, 26 jornades disputades, líder Real Madrid 60 punts, segon Sevilla amb 54, tercer el Betis amb 46... i quart el Barça amb 45 i un partit pendent. Aquest que ha de jugar, encara no hi ha data, davant el Rayo Vallecano. Després d'aquesta victòria, d'aquesta jornada, però d'aquesta victòria bàsicament del Barça davant l'Atlètic Club 4-0 i de l'ensopegada del Betis al derbi davant el Sevilla, el Barça ja depèn de si mateix per ser tercer. Tercer o més coses? Per això preguntem, Elena, al club, al vestidor, què diuen de la Lliga? La Lliga és possible o no pel Barça?
Per la porta, sí. Ell ja saps que és optimista per naturalesa i ara mateix està platòric. El president, des de la golejada a Nàpols, ens ha deixat imatges de celebració molt efusives amb els seus directius. Insisteix en que el Barça segueix aspirant a la Lliga, sempre que compareix, l'última vegada el divendres, i avui el que ens deixa és un missatge a les seves xarxes amb una fotografia abraçant-se a Xavi, i en podem llegir: aquest és el camí a seguir, en tres idiomes, català, castellà i anglès. Des del vestidor et diria, Albert, que són més realistes que la porta, perquè encara veuen el Madrid a molta distància, tu ho deies, 15 punts de diferència, és veritat que amb un partit menys del Barça, però encara està molt allunyat el gran rival, el líder que és el Real Madrid. L'equip està agafant velocitat de creuer, el que tenen clar és que lluitaran fins al final, i ahir deia això Xavi, després d'encadenar per primer cop aquesta temporada 3 victòries consecutives, aquest era el missatge del tècnic.
No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Gana en campo del Rayo, un campo realmente difícil, el Sevilla también gana, nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo, y si nos alcanza ir a por el primero, pero con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido tras partido, ya lo dije ayer en rueda de prensa, y semana más tranquila ahora que no hay partido para preparar bien el día de Elche. Nada más, no hay que pensar mucho más allá, sino ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
L'efecte Xavi funciona, això és el que et diuen des del club, perquè fa poc més d'un mes l'equip no tenia pràcticament gol, ve de 4 gols a Mestalla, 4 gols a Nàpols i ahir 4 al Camp Nou. També subratllen la importància des de l'entitat d'haver-se reforçat també el mercat d'hivern. Ahir els 4 fitxatges van ser titulars: Alves, Adama, Aubameyang i Ferran. I com Xavi ha millorat alguns jugadors en concrets. Ha fet créixer a Frenkie de Jong. També diuen que l'entendiment del joc de Serginho Dest és una realitat. Ahir va ser titular al lateral esquerre per l'ascensió de Jordi Alba. I l'estat de confiança, et remarquen, dels suplents, els 3 davanters que van entrar des de la banqueta a la segona part, els 3 van veure porteria: Dembélé, Luc de Jong i Memphis Depay.
Deixa'm que m'aturi, Helena, en un nom: Ousmane Dembélé, el Dembo, que diria el meu estimat Dani Sanabre. Ahir va entrar des de la banqueta, va acabar jugant uns 20-25 minutets, una miqueta més, i va signar un partidàs d'aquells que no recordàvem de Dembélé. Un golàs i 2 assistències. Igual que et preguntava sobre la Lliga pel Barça, que està complicada, jo sóc dels que pensa que Dembélé acaba renovant amb el Barça, eh?
Veurem què passa, eh? Em deien ara fa una estona que Dembélé no vol treure pit després dels seus brillants 25 minuts d'ahir, que tampoc no s'ha pronunciat en els mals moments, tampoc ho vol fer ara, que les coses sembla que li van de cara. És a París, Dembélé ha volat aquest matí per anar a veure la seva família, aprofitant que Xavi els ha donat 3 dies de festa. M'expliquen que Dembélé està infinitament agraït a Xavi pel seu suport i per la confiança també en els moments complicats. Sent que li deu molt al tècnic, al professor, així és com el veu des que va arribar. I ja ho sabeu com està la seva situació contractual. Acaba el juny el seu contracte. Després del colabrot del mercat d'hivern des de l'entorn de Dembélé, m'asseguraven que no tenen cap acord signat amb un altre equip, amb una altra entitat, i de fet no tanquen la porta de tornar a seure's amb el Barça, encara que tampoc s'espera que sigui imminent. Xavi, que ahir el va felicitar, que ahir el va abraçar després del gol, igual que va fer, per exemple, Gerard Piqué, que el va aplaudir, o Gavi, que ja estava a la banqueta i el va anar a abraçar, deia això sobre el francès: es reafirma en que el pot convertir en un dels millors jugadors del món.
No es una pregunta para mí, una pregunta para el club, para Ousmane. Él acaba contrato, ya lo sabéis. En el fútbol no se puede descartar nada, nunca. Esto cambia de la noche a la mañana. De repente no podía jugar y al final está jugando. Son situaciones que el escenario es diferente. Por eso dije yo en mi presentación que creo que bien trabajado es el futbolista, puede ser el mejor futbolista en su posición. Pues bueno, este es el Ousmane que yo creo que puede hacerlo esto cada partido. Depende de él y del club, nada más.
Doncs Xavi, que en contra la voluntat i l'opinió del club és qui ha apostat per Dembélé, li ha donat minuts i el futbolista li vol retornar la confiança sobre el terreny de joc. També hem de destacar que una de les coses que ha aconseguit Xavi és el compromís dels seus futbolistes, perquè ja t'explicava que fins dijous tenen festa, però sí, avui fins 11 jugadors S'han presentat a la ciutat esportiva per fer un entrenament de recuperació voluntari. Han donat exemple als capitans. Ja no és notícia, perquè no és el primer cop que passa. Hi han anat Piqué, Alba, Busquets, també un dels grans protagonistes d'ahir, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Alves, Memphis Depay, Ferran Torres, Brett Waite, Ter Stegen i Sergio Roberto, que continua amb la seva recuperació. A més, hem de dir que ahir feia una hora i mitja que havia acabat el partit i encara hi havia futbolistes sobre la gespa del Camp Nou fent un mini entrenament amb els ajudants de Xavi Hernández. I eren els que no van jugar ni un minut, però també els que van entrar en la segona part, com per exemple Dembélé, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Luke... Estaven fent un partidet sobre el terreny de joc, sobre l'estadi, i jo me'n vaig anar del camp a les 12:05 de la nit i encara hi eren, imagina't.
Així està el Barça. El Barça i el barcelonisme, que ha passat d'aquesta il·lusió amb l'arribada de Xavi, aquesta eufòria que hi ha en tots els estaments del club i també en la gran majoria dels aficionats. Ara mateix, l'equip més en forma de la Lliga Espanyola. Això ho preguntem de seguida al Temps d'Opinió amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón. Ben cuinat tot, Condis. Gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Pausa i de seguida parlem del calendari que té el Barça, ara que obrim un nou mes, el mes de març, i també del rival europeu del conjunt blaugrana, el Galatasaray.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I 21 minuts de la tarda, ho recordo, no, Marc? Sí, emissores COPE Catalunya i Andorra. Això és Esports COPE, de dilluns a divendres. A veure, que comença un nou mes, demà, mes de març, eh? Ferrer, estàvem en les festes, eh? La pandèmia en todo lo alto. El virus continua, eh? Que sembla que tenim tantes coses. El virus continua entre nosaltres. Sempre és bo demanar prudència, màxima prudència. Però, encetant un nou mes, a veure, el Barça, que ha de combinar Lliga i també competició europea. Li hem dit a un dels grans cuiners que tenim al programa, el José Luis Gil, que ens digui, a veure, coincidències, partits, dates, què té el Barça al mes de març. Quin full de ruta té? Gil, hola, bona tarda.
Què tal, Alberto? Sí. Bona tarda. Doncs mira, si en lloc meu estigués el Quique Iglesias ara en aquest micròfon, estaria parlant d'una etapa del Tour de França plana, però rematada amb un port fora de categoria. Dificultat mitja-baixa, no ens enganyem, en el calendari del Barça en aquest mes de març, que començarà el proper cap de setmana visitant el Martínez Valero. La visita al Elx de Francisco per intentar sumar 3 punts més a la Lliga i continuar ficant pressió a la part alta de la classificació. Després, dijous, dia 10, la visita del Galatasaray, de Domènec Torrent i d'Iñaki Peña a l'anada dels vuitens de final de la Europa League. Posteriorment, aquell diumenge, a les 9 de la nit, Camp Nou, Barça-Osasuna, l'equip de Jagó Barrasate, que visitarà el Camp Nou abans de la tornada d'aquesta eliminatòria d'Europa League el dijous 17 a 6:45 de la tarda a l'hora del berenar a Istanbul, al camp del Galatasaray. És a dir, ells fora de casa, Galatasaray, Osasuna al Camp Nou i Galatasaray fora abans no arribi aquest port fora de categoria. 20 de març, 9 de la nit, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Futbol Club Barcelona, l'autèntica ocasió i l'autèntic escenari perquè el Barça doni un cop de puny a la taula i verdaderament comenci a espantar els rivals de la part alta, no només en futbol, sinó també en diferència numèrica de punts. Comparant el calendari amb el conjunt blanc, doncs els madridistes tindran una mica més de dificultat, perquè el proper partit de Lliga, el Bernabéu, és davant la Reial Societat d'Imanol, i després arriba el partit que pot marcar tendència. Aquesta tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions, davant del Paris Saint-Germain. El Madrid obligat a remuntar un gol. Si queda fora d'Europa, l'equip d'en Ancelotti quedaria tocat, visitarà Mallorca dilluns després del Paris Saint-Germain i això sí, tindrà més descans que no pas el Barça abans d'arribar al Clàssic perquè quan el Barça estigui jugant a Istanbul aquella setmana el Madrid d'Ancelotti tindrà tota la setmana lliure per preparar el Clàssic, insistim, 20 de març, 9 de la nit, Real Madrid Futbol Club Barcelona, l'autèntica prova de foc d'aquest Barça de Xavi al mes de març.
Gràcies, Gil. Recordem que els quarts de final de l'Europa League, si és que el Barça passa, no es disputen fins al mes d'abril. I la propera estació, no anem tan lluny, jornada 27, Lliga Santander, Elx, Barça, diumenge vinent, 6 de març, a un quart de 5 de la tarda. Combinant Lliga i competició europea. Fem seguiment al Galata, el Galatasaray de Domènec Torrent, el rival europeu del conjunt blaugrana. Què destaquem? Bé, dues victòries seguides. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert, sí. I ahir golejada del Barça i també del Galatasaray, 4-2 van superar el Rizespor. Els rivals de Xavi Hernández als vuitens de l'Europa League respiren els de Domènec Torrent en Lliga, tot i que van haver de remuntar 1-2 contra l'antepenúltim i a casa. Van marcar alguns dels jugadors més perillosos del Galatasaray, Ryan Babel i Gomis, i Patrick Van Hanhul va fer un doblet, així que avisa de cara al proper 10 de març. Iñaki Peña va ser titular, recordeu, està jugant cedit fins al juny, tornarà llavors al Barça i està jugant molts partits amb Domènec Torrent, i també va jugar un vell conegut de la Lliga, Fegulí, encara que va sortir de suplina als últims minuts de la segona part. Per primera vegada els de Domènec Torrent, com deies, guanyen dos partits seguits, estan a mitja taula, lluny, això sí, de les posicions que ens tenen acostumats, però agafant bones sensacions i porten ja quatre partits seguits sense perdre. Ara tenen per davant una jornada més contra el Konya Sport, el proper dissabte 5 de març, jugant un dia abans que el Barça, i visitaran el 10 de març al Camp Nou.
Així està el conjunt turc. De seguida, el temps d'opinió, analitzem la situació, l'actualitat, el present del Futbol Club Barcelona. Abans, la imatge del dia, la imatge del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Les imatges de l'arribada a l'aeroport del Prat de Marc Gual dissabte i ahir diumenge Lluís Cortés i el seu ajudant Jordi Escura. I les imatges són el nostre company Víctor Navarro amb el micro de la COPE entrevistant per Tiempo de Juego, primer a Marc Gual, i ahir, 24 hores després, el mateix micro i el mateix Víctor rebent a Lluís Cortés i Jordi Escura. Espectaculars també les imatges que va enviar Lluís des del tren quan passava la frontera des d'Ucraïna a Polònia i arribava a Terra Lliure, a territori segur. Lluís relatava com van viatjar des de Kiev a Leòpolis, passar la nit i pujar un tren cap a Premysir, sense cobertura. Al contrast, el tren era brutal, hi havia gent feliç per sortir d'Ucraïna, però alhora també gent abatuda, plorant, perquè deixava enrere els seus defensant el país. Imatges d'una història terrible i documents honors a l'arribar al Prat que vam tenir l'oportunitat d'escoltar a Tiempo de Juego, on es barrejava l'alegria pel joc de Pedri, per exemple, amb el testimoni emocionant de Lluís Cortés. És la ràdio.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
De la tarda. Vinga, anem amb la segona part del programa, que comencem amb el temps d'opinió. Sempre tenim bons analistes, com el... Quina parella, eh? Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics. Com anem?
Molt bé. I tu, on localitzem a Josep Maria Minguella en aquest dilluns 28 de febrer?
Estem a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona,
Ojo,
que s'està fent la presentació del proper torneig Conde de Godó, que juga el mes d'abril.
M'acabo de posar de peu.
Home, clar, és el que correspon, tu.
Ostres. Vas amb corbata o no, Minguella?
Com?
Vas amb corbata o no?
Sí, la majoria van amb corbata. Jo vaig amb una bufanda, m'entens?
Sí.
Que fa de corbata, però, clar, és més còmode. És que la corbata es posa aquí sota papa i quasi t'ofega.
Ja, t'entenc.
Dóna més facilitat,
saps? Molt bé.
Sí, sí, aquí la gent va de primer nivell.
Si en qualsevol moment has de deixar-nos, ens ho dius.
No, tranquil, estic aquí, he sortit un moment. Ei, que no.
Molt bé. Vinga, aprofito i saludem mentre el Minguella també fa de relacions públiques al Poli Rincón. Poli, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, tú estás en casa, entiendo, ¿no?
Sí, en casa, sí. Bueno. Aquí está con las nietas.
Poli es un chico serio.
Claro, me he venido a casa vosotros tranquilamente. Claro,
no está tan viajado, porque tú eres muy relaciones públicas, Minguella. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que si no nos metemos en más de un jardín. ¿Coincidimos que el Barça ahora mismo es el equipo más en forma de la Liga Española o no, Minguella?
Bueno, es un equipo que ha hecho un rebote. fet un rebot d'estar baix i estar pujant. I realment, doncs, amb la incorporació, ha incorporat gol, i quan tens gol, sembla que tot vagi millor, que corres més, arribes més aviat als puestos, defenses millor, però tot és perquè fas el gol. Si ahir el partit va 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, pues no jugues com així. Quan va 1-0, hi ha un moment que l'equip contrari es pensa que pot empatar i ataca. I quan ataca, li fots 3 més. Però perquè tens gol. Quan fins fa un mes i mig, quan no havien arribat aquests jugadors, no tenies gol i llavors no guanyaves a ningú. I tu ens patir, nervis i tot això i tal. I els contraris també ho saben. Sempre ha sigut així, això, al futbol.
Mm-hmm. Poli, tu eres de qué corriente? De los que piensan, uf, cuidado que viene el Barcelona lanzado, que a pesar de que le lleva el Madrid 15 puntos al Barcelona, tiene un partido menos el Barça, el clásico de por medio, cuidado con la Liga, o no, eres de los que desde la primera posición ves a los de abajo, pero estás tranquilo.
Yo dije hace mucho tiempo aquí, cuando todo era un desastre en el Barça, yo dije que iba a pelear por la Liga, y no tengo ninguna duda.
¿Sí?
Que va a pelear por... Sí, sí, lo dije aquí en este programa, siempre lo hemos dicho. Yo es que lo tengo... A ver, yo he dicho que los tres que van a pelear por todo al final van a ser el Madrid, el Barça y el Atlético Madrid, punto. El Madrid tiene una ventaja, evidentemente, porque el Barça ha estado como ha estado. Ahora ya es una realidad que está como está, porque vamos a ver, no podemos ser tontos. Un equipo que mete cuatro goles, no es una casualidad. ¿Me explico qué decir o no? No es ninguna... Y te lo ha explicado José María, lo ha explicado muy bien, perfectamente. Ahora tienes lo que le faltaba. Porque tú puedes jugar muy bien, y yo te acuerdas que me he dicho aquí, y tú has estado de acuerdo conmigo, José, que al final los sistemas los hacen los jugadores.
Totalmente.
Si tienes lo que tienes, y encima tienes uno, bueno, dos, voy a decir dos, que para mí son extraordinarios, que es Pedri, ya lo ayer le aclamaron en el campo todos vosotros,
no hay nada más
que hablar, creo que hay que poquito que decir, pero luego tienes un futbolista como Dembélé, que para mí es el diferencial de todos, pues gana los partidos, Adama, Ferran, Dembélé...
Sí, pero la clave
los goles.
Lo van...
Y Aubameyang,
el balón lo mete dentro.
Claro, ya está.
El balón lo mete dentro.
José, si lo has explicado, lo has explicado perfectamente. Porque tú puedes tener la posesión del balón todo lo que quieras, siglos.
Sí.
Pero si no la metes, no vale para nada. No vale para nada, para nada.
No haces daño a nadie.
Y el Barça ya ha mandado el mensaje. 4-4-4. Bueno, pues ya está. Al Nápoles le dio un repaso el otro día extraordinario. Al Atlético de Bilbao. Ayer a lo mejor fue un poco excesivo, entre comillas, porque también el Atleti, bueno, hizo el partido de acción, y tú lo has dicho muy bien. Cuando ya se fue a buscar el empate, evidentemente, si a un equipo como el Barça te vas para arriba, pues te va a vacunar, pues como le vacunó 4 veces, pues ya.
Si es que
esto tiene poca misterio. ¿El Madrid por qué sufre? ¿El Madrid por qué sufre? Porque le falta gol. Yo lo dije el otro día. Le falta gol.
Porque le falta gol, perdona, o porque el once tipo del Real Madrid, y sobre todo la sala de máquinas, Kroos, Modric, tienen demasiada carga de minutos y no ha rotado a Ancelotti.
También, pero te vuelvo a repetir, si estos tres juegan muy bien y a nadie la mete arriba, volvemos a estar en el problema. Tienes otro problema. A ver, esto es un conjunto, esto es un equipo. Y un equipo está basado en un conjunto de cosas. Pero las dos más importantes para mí que existen en un equipo es el que la mete y el que la para. El que la para ya lo tenemos, que es Courtois. Para mí me va a ser el mejor portero del mundo ahora mismo,
bueno,
con diferencia.
Sí.
Y es el que está manteniendo al Madrid, para mí, le está manteniendo ahí arriba con las paradones que está haciendo. Bien, pero si tú no ganas los partidos porque no metes goles, no metes un gol más que en contrario, pues ya estamos perdidos. Ya que estamos perdidos. ¿Qué pasa?
Es que no meta goles el Madrid, Poli. Es que ni chuta.
Exactamente. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Benzema. A ver, Vinicius ha tenido una racha muy buena, pero Vinicius, no nos vamos a equivocar. Y a partir de ahí, ¿quién hace un gol? Asensio tira desde fuera y te mete un cañonazo, pero te va a hacer 30 goles al final de temporada.
Sí, te entiendo, que desde Cristiano te queda Benzema, que suficientemente hace y está demostrando, pero que si no, lo otro son zarpazos, momentos puntuales, que al final, es que lo que están explicando Minguella y Poli es el ABC del fútbol, es que nos complicamos mucho la vida. Lo que más se paga en el fútbol, ¿qué es? El gol. Y lo que vale y marca las diferencias, ¿qué es? El gol.
Albert, lo has clavado, pero vamos, lo has resumido perfectamente.
No, pero es fácil, dejadme que a mí me encanta hilar temas y José María, Poli ha puesto sobre la mesa el nombre de Dembélé. Jo li explicava abans a l'Helena que jo sóc dels que pensa que Dembélé acaba renovant amb el Barça. Tu què penses?
Jo també me lo creo.
Claro. Bueno, tendría que bajar las condiciones de la gente y todo esto. Es decir, no va renovar fa un mes, quan la Porta i tothom estaven entusiasmats amb que renovés, perquè la seva gent va demanar una quantitat exagerada per ell i també una fitxa de fitxatge pel jugador, a part del contracte, i la condició econòmica del club no ho permet. Més enllà d'això, és evident que el Dembélé podràs estar d'acord amb ell o no, però el Dembélé avui és un jugador de 24 anys que no costa res. És a dir, si el tens d'anar a buscar al mercat, et costarà 30, 40, 50, el que sigui. En canvi, aquí el tens a cost zero. Per tant, valdria la pena potser negociar-ho i veure si es pot arribar a un acord.
Si me permite...
Sempre que no tingui res firmat.
Dale, Poli.
No, no, si me permites una cosa, porque para mí la opinión de José María es muy importante. Y bueno, la tuya, por supuesto, pero la de José María es más importante porque hemos estado más metidos en esto. Escúchame una cosa.
Sí.
Mira, Dembélé, y lo estamos demostrando, habláis de Ferran. Bueno, Ferran, habéis pagado 65 millones, ¿vale? Y esto está diciendo una cosa. Este no te va a costar. Te va a costar lo que tú pasarás. El problema de Dembélé, para mí, de verdad, es que la cabeza no le funciona. La cabeza la tiene como la tiene. ¿Estamos de acuerdo ahí todos?
Sí, no hay ningún problema.
Ahora, futbolísticamente, este futbolista, cuando sale al campo... Es diferente a todo, porque es que encima tiene gol. Es que este tiene gol. Este te busca el gol, se va a hacerlo. Y escucha, las dos asistencias que dio ayer. Ayer metió un gol cuando salió y dio dos asistencias de gol. Bueno,
tiene gol, pero de momento no lo demostraba. Ayer sí que fue el Dembélé que ayer, todo el mundo ayer, quiere y demuestra y piensa
Poli,
que es.
Ayer Poli es un Dembélé engañoso, porque no él.
Es su cabeza, su cabeza.
Sí, pero no, y sobre todo que el Athletic, lo que hemos dicho... piensa que puede empatar y tiene adelanta filas. Y cuando
totalmente
tú tienes un tipo como Dembélé de frente, si le dejas espacio, te arma el lío, como hizo él. Es decir, Dembélé, ¿sabes cuándo baja mucho? Cuando ve muchos jugadores contrarios. Cuando ve muchos jugadores contrarios, hace cualquier cosa. Chuta para un lado, chuta para el otro, es descoordinado. Ahora, si tiene espacio... tío, muy rápido y todo esto, pues bueno, es un golazo, el tiro este pero lo ha probado muchas
veces. Está cómodo, claro. No,
pero yo te voy a decir una cosa, José, si tú me dices a mí, ¿quién prefieres que te ataque? ¿Adama o Dembélé? Yo quiero que me ataque Adama. Porque
sí, hombre,
lo tengo claro. Yo tengo claro lo que va a hacer Adama, lo tengo todo clarísimo porque siempre es igual.
Y porque solo te hará eso.
Claro, pero este no sé por dónde va a salir. Es que no tengo ni idea de lo que va a hacer. No tengo ni idea si se va a ir para adentro, si se va a ir para afuera, si se va a parar, si va a arrancar, si va a tirar a puerta.
No lo sé. Sí, pero te digo, ¿qué es esto? Hay que ver si realmente su agente entiende esta situación
y
entra en lo que es la situación del club. Y si
totalmente de acuerdo.
Pero claro, un jugador que en el mercado cuesta cero, como es este, porque no cuesta nada, si su contrato... entra dentro de lo que ahora puede pagar el Barça, pues es para considerarlo. Ahora, si no entra, no lo va a aceptar, porque es que el Barça está en una situación económica muy difícil.
Sí. Y luego, si me permites un apunte...
Venga, contigo cierro, Poli, dale.
En la guinda, no, que lo oiga José. Escucha, el mejor fichaje es Aubameyang, Tienes gol.
Sí, hombre.
Tienes gol.
Siempre ya está. Gol, hombre. Siempre
ya está.
Gol.
No hay más que hablar. Dicho esto, no hay más que hablar.
Exactamente.
Sí, es así. Bueno, lo de Dembélé, Poli Rincón, que sí renueva, Díez, que sí renueva, Minguella, vamos a ver qué pasa, le vamos a poner un interrogante ahí a José María Minguella.
Bueno,
venga, Udashima aquí, Minguella, que vagi molt bé, amb el godó de la presentació.
Escucha, vete bien el saque, ensaya el saque.
Es más de volea, Minguella es más de volea. Es que esto es el ABC, el gol en el fútbol, el rebote en el baloncesto, saque y volea en el tenis. Esto es magnífico. Minguella, yo creo que ha marchat ya. Gracias, Minguella, ha marchat. Poli, cuídate.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo, un abrazo muy fuerte.
Adiós,
hasta ahora, adiós.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cojo.
I 37, tenim moltíssimes coses per davant, hem de parlar ara de l'Espanyol, un conjunt al blanc i blau que és 14è, 29 punts, està 8 per sobre del descens, però bé, esperem que sigui un punt d'inflexió perquè les coses canviïn. De moment no coneix la victòria en el 2022, 5-1 a Villarreal, no és la derrota, és el com es perd. Avui m'ha trucat el Quique Iglesias, redactor d'Espanyol d'aquesta casa, em diu, he d'explicar moltes coses, o sigui que clar, ja l'he guardat aquí uns minuts. Primer, reacció del club que ens porta el Quique Iglesias, reacció al que es va veure i viure a Villarreal. Iglesias, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert Díez. Sí, la reacció de Josep Maria Duran, el CEO del club, a través dels companys d'Esport 3 del programa El 21 de l'Oriol Vidal, s'explica així, tenen detectat el problema, esperen que el vestidor ho solucioni.
Jo veig que tenim un vestidor sa, una unió amb el míster, i que això ho tirarem endavant. I els tècnics avaluaran si, a part de l'actitud, que és evident, i que és l'autocrítica que van fer els jugadors, i jo estic d'acord amb el que van dir sobre ells mateixos, vull dir que no és acceptable i que tenen que demanar disculpes, ja ho han fet, ara tornem a la nostra lliga.
Josep Maria Duran, el conseller delegat de l'Espanyol. La pregunta que t'haig de fer, dins d'aquestes coses que ens has d'explicar, Quique, és en quina situació queda el vestidor després del partit, la derrota i la imatge d'ahir, i sobretot, Vicente Moreno.
Un vestidor molt tocat, un projecte sense credibilitat i un entrenador que té un equip molt definit, que competeix a dies alterns, és a dir, quan li sembla. Després de dues setmanes bones, ahir va tornar a tocar fons amb un rendiment penós, sobretot en defensa i dels dos centrals en particular. Segons hem pogut saber, el càrrec de Vicente Moreno no corre perill a hores d'ara, tot i que un resultat dolent contra el Getafe podria precipitar qualsevol decisió. Hi ha hagut reunions al màxim nivell, xerrades a nivell esportiu des d'ahir la tarda, que han portat a una conclusió. Si aquest equip no sap sortir a morir als partits, no és capaç de sumar davant cap equip. Al vestidor hi ha diferents maneres de veure la situació. Els titulars saben que jugaran sempre. De fet, el dissabte, lo normal seria que repetís l'equip que va perdre ahir 5-1. I els suplents saben que no jugaran mai, passi el que passi, com Didac o Embarba, que ahir mateix es van encarar amb bona part dels quasi 2.000 seguidors que van ser a la Ceràmica, que es van salvar amb ells des que van sortir a la segona part. Per cert, no ha transcendit, però jo t'explico, que van ser els jugadors els que van financiar part del desplaçament de la paricada, pagant el bus de tots els seguidors. L'equip fa festa avui i el club li dona voltes a com encarar comunicativament una setmana en la que l'afició podrà dictar sentència dissabte, fins i tot abans de començar el partit. L'horitzó més optimista, sumar 10 puntets com es pugui i fer foc nou de cara a la propera temporada. I els més pessimistes del vestidor m'expliquen, resen perquè avui el Cádiz no guanya Granada. Si així fos, el descens es situaria a només 6 punts.
Informa Quique Iglesias. El partit davant el Getafe és el dissabte vinent, d'aquesta jornada 27-27 de la Lliga Santander a partir d'un quart de 5 de la tarda. No te'n vagis, Quique, incorporem l'Arnau Baquer. Arnau, hola, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, anem a buscar pregunta ràpida, directa la resposta. Hi ha perill real de descens de l'Espanyol ara mateix? Tu què penses?
Sí, sí, hi ha perill real, desgraciadament, perquè és cert que la situació classificatòria era relativament còmoda quant a descens, però la dinàmica crec que comença a ser, sobretot fora de casa, molt negativa. Per tant, com molt bé deia el Quique, que ha fet un resum crec que perfecte, d'avui guanyar el Cádiz ens acostaríem a 6 punts, que no deixen de ser dos partits, i per tant les alarmes jo crec que sumarien. Així que jo ja estic descomptant aquests 9-10 punts que li fan falta a l'Espanyol, doncs per més o menys matar oficiosament almenys la salvació i quedar-nos tranquils.
En quina situació, des del teu punt de vista, òbviament, queda Vicente Moreno ara i el vestidor?
Vicente Moreno tocat. El que passa és que aquí l'escala de responsabilitats segurament apunta més a dalt, almenys per part meva. Jo crec que al final que això no deixa de ser una piràmide direccional i per tant aquí doncs a Vicente Moreno li han donat unes eines per lluitar aquesta temporada. Crec que hi ha moltes deficiències a la plantilla en quant a estructura, en quant a necessitats, en quant a una plantilla doncs segurament descompensada. Uh-huh. I evidentment que l'entrenador té la seva part de quota de responsabilitat, però podríem apuntar molt més amunt.
Us pregunto als dos, començo per tu, Arnau, de l'equip d'ahir, que deia el Quique, el més normal és que repeteixi davant el Getafe, és a dir, Diego López en porteria, Òscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa en defensa, Keidi Vare al mig del camp, juntament amb Puado i Ángel Herrera, Darder, Vilena i RDT a dalt. Assenyaleu algú, queda marcat algú pel partit d'ahir i del que ve l'Espanyol, Arnau?
Segurament la defensa, com he comentat el Quique, que també ha dit una cosa molt important i que coincideixo plenament i que crec que és un dels debats de l'espanyolisme. El problema és que l'Espanyol té 12 13 jugadors, 14, amb garanties per ser jugadors, doncs, els jugadors solvents de primera divisió. Després mires la banqueta i la diferència entre els jugadors de banqueta i els jugadors presumptament titulars és abismal. El fons d'armari de l'Espanyol no existeix. I aquí és quan comences a pensar que sí. Ahir segurament haguéssim fet 11 canvis, tot i que no permet el reglament, però després comença a veure, a pensar, i no tens tampoc d'on tirar. Així que, molt probablement, com bé comentes, l'11 inicial del dia del Getafe s'assembli molt a l'11 inicial del dia del Villarreal. No deixa de ser paradoxal, però és que ens trobem en aquesta circumstància de que el fons d'armari és molt pur a l'Espanyol.
Us recomano que agafeu l'exposició que ha fet el Quique Iglesias, la guardeu, la retalleu, la guardeu, i si algú us diu què li passa a l'Espanyol, ho agafeu i li poseu. Sé que ho has dit, però remarquem, assenyalats pel, bueno, pel club. Tu qui creus que està assenyalat pel club, Quique?
Home, pel club està al nivell competitiu dels futbolistes titulars ahir. Dels dos centrals, doncs que això passarà factura
Sergi Gómez i Cabrera,
futur, sí. Sí, senyor. I el que a mi em preocupa, després d'haver parlat amb molta gent del vestidor, de fora, del costat, de dalt i de baix, és el nivell competitiu i el nivell anímic de la banqueta. La banqueta vol dir els suplents, vol dir els jugadors. És a dir, amb quina cara surt Calero, per exemple, dissabte a jugar-se les garrofes a Menés Unal quan fa 3 mesos que no juga? Amb quina cara poses a Didac? Amb quina cara poses a qualsevol migcampista?
Però això és culpa de l'entrenador.
Sí. És culpa de la gestió.
De la gestió, exacte.
És de la gestió que ha fet l'entrenador de la plantilla que té.
Queda clar. Arnau, pensant en el futur a curt mig termini, perquè estem començant, com qui diu, el mes de març, això arriba al que seria, i es diu habitualment, la planta noble. És a dir, tu creus que, deia el Quique, foc nou a partir de la temporada vinent, creus que hi haurà molts canvis en tots els estaments del club?
Hauria
o si són necessaris?
Hauria d'haver-hi molts canvis als estaments del club. Una altra cosa és que tinc dubtes que succeeixi, no? Perquè coneixem la mentalitat de Mr. Chen, no? I ens ha donat aquests 6 anys mostres de ser una persona, doncs, molt cerebral, una persona que, doncs, no li agrada prendre decisions extraordinàriament radicals. Però sí, crec que acaba un cicle. Vull dir que l'Espanyol aquesta temporada ha anat de menys a menys, ha fet una primera volta molt bona, una segona preocupant, i crec que sí que vindria sent hora de fer un canvi, doncs, tant a la direcció esportiva com a la direcció tècnica de posició d'entrenador, i sobretot rejuvenir una plantilla i canviar moltes de les peces que té aquest planter.
Albert, acabo. És opinió meva. Ara mateix no hi ha cap possibilitat, cap ni una, zero, de que Rufete continuï a l'Espanyol la propera temporada. Més, és una qüestió de sentit comú pel club, per ell i per la salut mental de l'espanyolisme. Acaba contracte i jo penso que la situació és insostenible.
Iglesias, vens fort, per començar la setmana.
Sí, home.
Sí. Arnau, gràcies.
A vosaltres per trucar-me i a la vostra disposició.
Gràcies per la deferència, com sempre, amb els micròfons d'Esports Cope, veu autoritzada l'Espanyol, l'Arnau Baquer i també el Quique Iglesias. M'he buidat, que diria l'altre. Iglesias, gràcies.
Bona tarda.
Adéu. Que vagi bé. I 46, deixem el Barça, deixem l'Espanyol, baixem un esglaó, parlem del Girona, és a dir, de la Lliga Smart Bank, on Gil, després de la jornada 29, el Girona ve d'empatar camp del Lega, es manté 6è amb 43 punts, però, atenció, Coixí només de 2 punts sobre el 7è a Eivissa i el 8è Oviedo, que tenen els mateixos punts, és a dir, 41, i atenció, que només ha sumat una victòria als 5 últims partits del conjunt de Mitchell.
5 punts dels últims 15, és la trajectòria dels de Mitchell en aquest tram últim a la segona divisió, on no van poder passar de l'empat a 1 a camp del Leganés, a Butarque. Arnau Martínez avançava al conjunt gironí, però 6 minuts després Quasmi assolia l'empat pel conjunt pepinero. I com dius, es queden 600 amb 43 punts, lluny, molt lluny de les places d'ascens directe, i atenció, perquè en clau de playoff, el Tenerife, el Valladolid, millor dit, ja està 12 punts per sobre, el Tenerife 9 i la Ponferradina 5. Ara, la consigna és molt clara, ens oblidem de l'ascens directe, ens hem de consolidar per lo civil o per lo criminal en aquesta plaça de promoció d'ascens.
Hay que seguir trabajando para ver si conseguimos un objetivo primero, yendo partido a partido, que es una frase que ahora nos tenemos que meter en la cabeza. Pero el objetivo del Girona es, en un futuro cercano, ascender a Primera División. Luego la competición te va poniendo en tu sitio. A nosotros nos ha dicho la competición que el ascenso directo está prácticamente imposible. Un milagro tiene que ser. Entonces, entrar en playoff para mí es un objetivo muy, muy, muy bonito y a pelear esa mínimo esa sexta posición que ahora la tenemos agarrada nosotros y no queremos soltar.
La tenen agafada i no s'ha de deixar escapar. Deies aquest marge estret, 2 punts sobre Eivissa i Oviedo i 3 sobre Les Palmes. Saps quins són els 3 propers rivals del Girona a la Lliga?
Començant per l'Oviedo.
Girona-Oviedo, Les Palmes-Girona i Girona-Eivissa. 7è, 8è i 9è, els 3 propers rivals de l'equip de Mitchell a la Lliga.
Rivals de la Lliga, en majúscules ara mateix, del Girona. Girona-Oviedo, jornada 30, diumenge vinent a les 9 de la nit. A punt de Primera Federació, grup 2, on, atenció, el Barça B de Sergi Barjuan suma el primer triomf de l'any.
Jornada número 25. Quant estaves tu el 12 de desembre?
No recordo, no sé ni on estava ahir, imagina't.
Doncs va ser l'últim dia que el Barça B havia guanyat un partit de Lliga a la Primera Federació. Sí, sí, des del 12 de desembre. Alcoyano 2, Barça B 3, un match decidit definitivament amb el gol de Ferran Jutglà al minut 88. És un cop de puny a la taula definitiu? Que respongui Arnau Comas.
Sí, 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 és un cop sobre la taula, no? Perquè ja et dic, els últims mesos sí que jo crec que no havíem fet mals partits. L'únic que pecàvem, no? A vegades una mica de ser jugadors joves, ja et dic, amb estratègia, amb poca cosa ens marcaven gols, no acabàvem de rematar la nostra àrea i a la seva. I jo crec que només ens faltava això. Tenir aquesta sort que no havíem tingut els últims mesos i faltava el resultat. I avui l'hem tingut i estem supercontents i segur que ens donarà molta moral i ànims per seguir endavant i per mirar amunt, que és el que hem de fer.
Es consolida en plaça de promoció l'Andorra, 2-0 davant del Sevilla B, i victòries de Sabadell i Nàstic a costa del Costa Brava i del Cornellà. Per cert, el català sí. Xavi Calm, destituït de l'Atlético Baleares, actual quart classificat. La primera RFEF tampoc fa presoners.
Coses que passen. Gràcies, Gil. T'espero per tancar programa. Pausa i més coses.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un grupo de futbolistas que han hecho historia en este país. La quinta del buitre va a estar en directo aquí en el partidazo.
Hoy Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Butragueño, ¿para ti quién era el mejor?
Cuando ellos subieron, llamé a mi padre y le dije, oye, hay un 8 aquí que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez.
Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Y cómo se llama el grupo?
La quinta.
No, pero ¿mantenéis contacto de verdad?
No te imaginas hasta qué punto.
¿Sí?
Hay un momento que lo bloqueo.
Soy Mitchell, lo digo por la frase que más se repite habitualmente, la de Emilio, que dice, no seáis malos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Només entro quan m'ho diguis tu, benvolgut Paires. Tram final del programa, fora del futbol, és notícia al futbol sala, perquè tenim el Barça campió, primer títol de la temporada guanyant la Supercopa. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda. El Barça que ganó su tercera Supercopa tras vencer en los penaltis al Palma después de que el partido acabase con empate a 2 en la prórroga. Coelho durante el partido y Adolfo en la prórroga fueron los goleadores barcelonistas. Hasta ayer Palma, es un dato interesante, había sido el único equipo que había ganado el Barça los 2 partidos de Liga y lo confirmó en la final obligando al equipo de Velasco a llegar a los lanzamientos decisivos. Ahí destacó el portero Didac Plana, que paró tres penaltis para dar el primer título de la temporada al conjunto barcelonista.
Doncs mira, tenim un dels protagonistes, un dels herois, veritat, d'aquesta final i d'aquest títol, el porter del Barça, Dídac Plana. Dídac, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Bona tarda, molt bé, i felicitats, felicitats per aquest títol, que els títols sempre són importants, Dídac.
Sí, la veritat és que sí, moltes gràcies i contents perquè bueno, com bé dius, doncs, guanyar sempre és important i guanyar títols és el que volem tots.
Exacte. Primer títol de la temporada. No sé si era necessari pel projecte, per aquest projecte que començava amb nou entrenador, inclús si us heu tret una pressió de sobre o no?
Bueno, la pressió sempre la tenim i la seguirem tenint, no? Perquè al final, doncs, per l'entitat que som i per la plantilla que tenim, doncs, l'exigència sempre és màxima i bueno, jo crec que després d'una setmana dolenta on segurament els resultats no ens havien acompanyat, l'eliminació de la Copa del Rei també molt recent,
sí,
crec que era important doncs, fer bons partits i sobretot doncs, tornar a guanyar i demostrar doncs, que, bueno, que hem tingut una setmana dolenta, però que seguim sent l'equip que vol guanyar-ho tot i que competirà sempre per intentar-ho.
Bon missatge. Sou un equipàs, això és evident. Després, durant la temporada, hi ha moments per tot, però detalls del títol i detalls de la final. Davant Palma, que si no m'equivoco, us ha guanyat els dos partits aquesta temporada, a l'inici i Ferrer, al Palau.
Sí. El Palma és un equip que ja no només aquest any. Jo, des que sóc al Barça, que aquesta és la quarta temporada... en temps reglamentari que jo recordo que els haguem guanyat dues vegades i potser haurem jugat 12 partits, o sigui que és un equip que històricament doncs, ens guanya molt sovint, que també té una gran plantilla i uns jugadors amb molta qualitat, i ahir es va veure, no? El partit va ser superigualat, amb allò que es diu sempre de que els detalls doncs, al final ho decanten, però van poder ser campions perfectament i també s'ho van mereixer ells. I bueno, nosaltres al final vam tenir l'encert que s'ha de tenir els penals per ser campió.
Això et volia comentar. Quan el partit Dídac va tan igualat, quan arribeu a la pròrroga, pel cap del porter del Barça, què passa per la teva ment? No, escolta, millor que això no arribi als penals, que això gairebé és un cara i creu, o no? Tu ets els que diu, escolta, si jo he de decidir pel meu equip, estaré allà i decideixo.
Depèn del partit, la veritat és que depèn del partit. Jo crec que ahir crec que pel meu cap una mica sí que passava la voluntat de que s'acabés ja el joc i anéssim a penals, perquè crec que estàvem patint molt al final, arribàvem superjustos i ells crec que tenien potser una mica més de gasolina al dipòsit que nosaltres i bueno, al final els penals doncs depenen de moltes coses, no? Hi ha molts factors que els condicionen. I bueno, jo crec que nosaltres amb una tanda de penals sempre tenim avantatge perquè tenim els millors xutadors i després els porters doncs, també podem aportar moltíssim.
Home, ets un especialista i no ho vas demostrar només a la final d'aquesta Supercopa, sinó ja, deies, porto quatre temporades al Barça des de la teva arribada per ser l'inquilí habitual de la porteria del conjunt blaugrana. Deia que has estat un dels herois, direm que també ha estat Pito, no?, que acaba decidint, que si no s'emprenyarà.
Bueno, tots, jo crec que la final la guanyem en conjunt sempre, no? Aquests partits es treuen endavant amb el grup, perquè si no és impossible, no? Després està clar doncs, que hi ha jugadors que han tingut millor actuació o pitjor, però al final aquests partits els hem tret sempre amb el grup, fent pinya. Per exemple, ahir Ferrau segurament no va ser desequilibrant en defensa i en atac com més habitual, però en defensa va fer un gran partit i es va ajudar moltíssim a l'equip en altres coses, no? Per posar-te un exemple. Jo crec que sí. Al final la clau és aquesta, intentar competir tots en la mateixa direcció i sumar de la manera que sigui tothom.
I és curiós, ja no entrarem en més detalls tècnics, però la figura del porter jugador que està sent decisiva en molts casos i que cada cop s'utilitza més en funció també de com va el partit. Escolta, venim de la Copa del Rei del Barça de bàsquet, ara la Supercopa de l'equip de futbol sala. Hi ha gaire marge per celebracions o no?
Bueno, aquesta nit l'hem guantat.
No, això ja ho sé. Ben fet, Dídac, ben fet.
Però no hi ha molt de marge perquè això continua. Ens ve tot el gros per davant, amb la qual cosa això no para i intentarem doncs, continuar amb una bona dinàmica i anar-nos preparant per, com es deia, pel moment clau de la temporada, que és d'aquí un meset, quan ja ve la Copa, la Final Four i tota la pesca.
Molt bé. Hi ha algú que no ha dormit i no ets tu, pregunto?
Jo crec que tothom ha dormit, el que passa que uns més que els altres.
Has quedat bé. Molt bé, Didac Clara, felicitats per tot l'equip del Barça de Futbol Sala. Gràcies, cuida't molt.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Superstar!
Està amoïnat el Víctor Navarro.
Està molt amoïnat.
Està preocupat pels establiments de Barcelona que estan en senyal de solidaritat vetant el vodka rus.
Sisplau.
Ell sabrà per què. Escolta, la realitat sempre iguala a la ficció. Silas Nkwanku, davanter nigerià.
Juga a Itàlia?
No, juga al Mialbi suec.
Molt bé.
Equip on ha arribat des del Nassawara United de Nigèria. 19 gols, 8 assistències i, teòricament, 18 anys. Per què, teòricament? Doncs perquè quan comences a veure la foto del tal Silas Nkwanku, alguna cosa no quadra. I el que no quadra és que hi ha un periodista que ha fet pública una captura del Football Manager del 2021, on Silas Nkwanku tenia 24 anys i no 19. Curiosament, i por arte de birli birlo, que en l'edició següent del Football Manager, el 2022, ja havia baixat de 24 a 17 anys.
Però aquestes coses, com t'arriben a tu, Gil?
Buscant. A vegades te les trobes i a vegades les has de buscar.
Vinga, que estem a l'últim minut, última hora.
Última hora. Reunida d'urgència, la UEFA. Bild avança que l'Spartak de Moscou està fora d'Europa, és el rival del Leipzig. Buffon ha renovat fins al 2024, estaria jugant fins als 46 anys, i John Tosha, que està estable dintre del quadre de pneumonia severa combinada amb Covid després d'una intervenció quirúrgica. És molt gran, John Tosha.
Sí, senyor. Gràcies, Gil. Que vagi bé.
Fins demà.
Gràcies a Marc Pairès, a la sala de màquines, a Víctor Navarro i Silvia Ortiz, a la coordinació i producció. Més esports als nostres butlletins horaris i, vaja, hi tenim moltes coses més. I al llarg de la programació, i 8:30, i el partidazo. Adeu, que vagi bé.